segon capítol al Perspectiva de Catalunya Ràdio del BIM Tour, el periple iniciat per BIM Academy per difondre i impulsar al territori la implantació de la metodologia BIM en tots els sectors professionals implicats en la construcció.
Ignasi Pérez, salutacions novament en aquest BIM Tour que en cada edició del Perspectiva anem publicant per tal de posar-nos al dia sobre tot el que aneu debatent en aquestes jornades.
Moltes gràcies.
L'última trobada amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Barcelona, Montjuïc, on, entre altres coses, el que vareu tenir ocasió de debatre a fons és la projecció en 3D del territori i com tot això s'incorpora a la tecnologia BIM o viceversa, o les dades provenients de la tecnologia BIM també són útils en la feina que fa el propi institut, oi?
Sí, això és molt interessant perquè es va veient com la digitalització va afectant també a la mateixa digitalització del territori. I llavors aquesta relació arquitecte-urbanista cada vegada es va apropant més perquè aquesta informació digitalitzada del territori la pot utilitzar directament la gent que fa el planejament del nostre territori, no? I aquest intercanvi de dades jo crec que cada vegada serà més important. Si des del BIM es parla d'uns formats molt concrets que es diuen IFC, que permeten interoperar amb altres softwares, el que s'està debatent en aquests moments és de quina manera els formats que s'utilitzen per digitalitzar el territori també poden interoperar amb aquests dels edificis. I a partir d'aquí, clar, s'obre tot un camp des del punt de vista de com l'arquitecte, després de fer el seu edifici i haver-lo construït, pot donar a la ciutat aquesta informació o part d'aquesta informació que li permet poder gestionar-la millor, i a l'inrevés, quan jo com a arquitecte o com a enginyer necessito informació de la ciutat, puc tenir una informació molt més exacta, molt més precisa, amb tots els serveis que passen per allà, o sigui que d'alguna manera ajuda a que tinguem un fet constructiu molt més eficient.
Amb uns marges d'error molt més acurats, oi?
Molt, molt minimitzats. Pensa que ara la resolució normalment és de més menys 5 metres quan la tenim, perquè encara hem de recordar que molts dels serveis que tenim sota les nostres ciutats encara no sabem què hi són. O sigui, això és molt important. Cada vegada que obrim un forat en un carrer o en un solar, ens trobem fonts romanes, ens trobem residus d'altres obres d'altres segles i ens trobem amb serveis que pensàvem que no passaven per allà i a vegades els afectem directament quan estem treballant.
Vareu estar treballant sobre la modelització en 3D concretament d'Amposta, oi?
Sí, un dels casos que es va ensenyar és un tema molt interessant, que és amb la mateixa documentació de la informació que tenen en l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, tu la pots agafar, és una informació pública i amb softwares que són open source, o sigui que poden ser molt factibles de que tu puguis descarregar, ja pots generar amb tres dimensions municipis, muntanyes, etc. I això obre també un camp molt interessant perquè ja es pot fer com en altres països, per exemple, hi ha experiències que hi ha nois que estan amb ensenyament de secundària i de primària, tenen ja un primer contacte amb el món digital intentant fer el disseny de casa seva i de la seva ciutat. Llavors, ens podem anar apropant a fer aquest tipus d'experiències amb la informació que des d'aquí mateix, des de casa nostra, s'està produint.
I una mica generar-se-la un mateix, perquè, a veure, per entendre'ns, el gran salt qualitatiu és quan agilitat a l'hora d'obtenir aquesta informació, no? Si fins ara havies d'anar a l'Ajuntament o al Consell Comarcal o a la Diputació corresponent a demanar determinades dades, havies d'omplir la sol·licitud, pagar uns diners i esperar unes quantes setmanes perquè et donessin una informació que no tenies clar fins i tot si et serviria o no, no? Ara, com a mínim, tot això ho pots fer directament, no?
Ja saps més quasi que un arquitecte.
A mi m'interessa molt, però els arquitectes són vosaltres.
Però sí, és veritat. O sigui, pensa que el desconeixement del que passa en el nostre subsol fa que quan nosaltres tinguem que fer un túnel, una nova claveguera, una connexió d'una casa unifamiliar per tenir llum i aigua, a vegades no tenir aquesta informació informació fiable pot arribar a crear uns costos molt importants. Inclús a vegades de tenir que, el que es diu, tirar línies des de casa teva fins a una estació transformadora perquè el que tu suposaves que passava allà, doncs no tens possible connexió. Llavors, quan aquesta informació la tinguem més digitalitzada, serà millor perquè la podrem actualitzar d'una forma molt més útil per la feina que s'ha de fer en el dia a dia de les ciutats, no?
Durant aquest mes de desembre també han passat dues coses importants a nivell legislatiu, una legislació concretament que ens prové de l'Estat espanyol, que diu que a partir d'ara tots els projectes harmonitzats, és a dir, 200.000 euros sobre el pressupost del projecte o com a mínim 5 milions d'euros sobre el pressupost d'obra, s'hauran de presentar harmonitzats amb el BIM. I la segona normativa, una que acaba d'emetre també la Generalitat, que aquesta entrarà en vigor el mes de juny, oi? Que diu que tots els projectes d'enginyeria civil i edificació també hauran d'estar harmonitzats amb BIM.
Sí, això marca un abans i un després. Pensa que a nivell nacional, per dir-ho així, s'ha fet per al sector de l'edificació des del Ministeri de Foment. Pensem que per aquest any, degut potser a lo millor també a la situació política, s'està preveient una aposta important d'inversions a Catalunya per al tema de tant d'edificació com d'infraestructures. Però el Consell Interdepartamental de BIM de la Generalitat de Catalunya, la seva aprovació no solament és per edificació, sinó que és per edificació i el que s'anomena obra civil, o sigui, carreteres, coses que afecten a trens, a vials, a ports, a aeroports, etc. O sigui, a qualsevol tipus d'obra que es faci en el nostre territori. Diem un abans i un després perquè Catalunya, aprovant això, està liderant tot aquest canvi de paradigma que suposa el BIM i l'aposta és claríssima. O sigui, tots els tècnics i administratius d'aquestes entitats, aprovant això, fan que totes les conselleries per si mateix, no solament la de Territori i Sostenibilitat, sinó també les relatives a benestar, a hospitals, a presons, que ara estan de moda, a carreteres, etc. Totes aquestes, els nous projectes es tinguin que fer amb BIM. No? I això vol dir que anem cap a un país molt més eficient, perquè coneixerem totalment quina és l'obra a fer, els pressos de temps, els pressupostos, i per tant això farà que el sector de la construcció comenci a ser més seriós en el nostre país.
I sense sorpreses, sobretot.
Sense sorpreses, perquè, clar, les sorpreses no són dolentes en si. El que passa és que cada sorpresa normalment significa rascar-se la butxaca, significa aprovar un pressupost nou i significa un retard en l'entrega d'aquell CAP o d'aquella escola. I llavors, clar, quan menys sorpreses i més puguem atensar el que una prevista en el projecte i en la construcció amb l'entrega final perquè ho puguin utilitzar, doncs sempre serà benvingut.
Properes cites del BIM Tour, ara a final de mes, 30 de gener a Donosti, 14 de febrer a Lleó i 20 de febrer a Tarragona, sempre a les seus dels respectius col·legis d'arquitectes, oi?
Sí, això és remarcable perquè normalment han estat els arquitectes tècnics que han anat liderant aquest procés, també els enginyers de camins, els enginyers civils ja, i els d'obres públiques ja van començar fort, mentre que l'arquitecte veia això com algo que no li afectava i jo crec que afortunadament comencem a entendre que per aquells que són els dissenyadors dels projectes, aquesta eina no va en contra de la creativitat i d'una millor tecnologia del projecte, sinó a l'inrevés, sinó que ve aquí per ajudar-nos a fer millor els nostres projectes i les nostres obres.
Doncs d'aquestes properes cites, què tenim pel proper 20 de febrer a Tarragona?
En principi, recordem que Tarragona va ser la província que va entrar més tard de la crisi, perquè tenia molts projectes immobiliaris en marxa i, per tant, va encara tenir cert recorregut, com un any més tard van patir els efectes de la crisi, no? I ara el que és interessant és que a través de la Fundació Laboral de la Construcció, que té una seu allà i que tenim una escola d'arquitectura a Reus, el fet de que els arquitectes a Tarragona estiguin interessats en això va, jo crec, també lligat amb el fet que el sector de la rehabilitació i el sector com de noves infraestructures, pensem que fins fa poc va haver els Jocs del Mediterrani, que part dels seus edificis es van fer amb BIM, ha hagut una forta presència d'aquestes noves tecnologies. I ara tocarà veure de quina manera els nous projectes poden tenir en el BIM una nova manera de poder desenvolupar-se. També hem de recordar que Tarragona té la gran plataforma petrolífera i respecte d'això hi ha molts projectes lligats a temes industrials i el BIM pot ajudar moltíssim en aquest sentit, no?
Perfecte, Ignasi Pérez Arnal. Fins aquí, doncs, aquest capítol del mes de gener del BIM Tour, en continuarem parlant de pocs mesos vista ja, que és el BIM Summit, no?
Sí, el BIM Summit se celebrarà el mes d'abril, però aquí és on veurem quins són els efectes del BIM a nivell europeu i internacional, no? I aquí, doncs, bueno, tots aquells que estiguin interessats en profunditzar què és el més avançat, doncs, potser és una cita idònia per ells.
Perfecte, doncs aquest serà un dels temes que parlarem a les properes edicions. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, en parlem.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.